A què li farà la festa a vostè? Perquè aquest recorde...
Home,
que
seu tu acabes de suggerir que pobreta la expulsar de la carrera però vol investigar els crims franquistes.
Aviam, hem arribat
home,
a les...
Home, que va ser el detonant.
Calma, calma.
Aquest mai ha investigat res, l'única cosa bona que semblava que feia que els crims del Pinochet, aviam. Com que ho vaig tuir amb els peus, ho van
hem arribat a les 10 del matí, tenia pendent el Sergi, que avui que està acostant de gestionar això. Digues, Sergi.
Gràcies. Escolta'm, mira, dues coses. Una, que el jutge que com és el primer jutge estrella, és el primer jutge que té aquest gran protagonisme mediàtic, que jo abans he censurat, certament és així. És el primer jutge que hi romp a l'escena pública amb grans declaracions. Que va tenir actituds irregulars i arbitràries és una veritat incontestable. De la mateixa manera, que és una rara avís en el sentit de que ja va ser, no sé per què anem parlant tant d'ell, si precisament va ser l'únic jutge pràcticament que ha estat expulsat un dels partits que s'ha expulsat de la carrera judicial. Però si em permeteu, sí que citaré dos casos molt emblemàtics que ens sorprèn que no només no han estat censurats, no han estat expulsats, sinó que han estat premiats. Hi ha un llibre, que us recomano a tots llegir, un llibre del Carlos Quiles, El contragolpe, que ell explica la seva amistat i relació amb el jutge Aguirre. Jo us el recomano. Us el recomano a tots, a Anna, a Nebreda i també a en Sánchez, evidentment, que us el llegiu i entendreu quina mena de gent és, segons ens explica en aquest llibre el Carlos Quiles, periodista que avui està a la Sexta, quin tipus de jutge és. I ara us explicaré un altre cas emblemàtic. Hi ha una jutgessa a l'Audiència Nacional, que és la jutgessa que envia a presó a tots els del procés, amb grans aplaudiments, els envia a presó incondicionalment al novembre del 2017. Que aquesta jutgessa és la mateixa jutgessa que després trinca durant 2 anys a la presó amb un conegut expresident del Barça. Després de l'avenç a la presó l'han de deixar anar. No només. Jo crec que és una actitud reprovable. Tenir 2 anys una persona tancada a la presó, 2 anys seguit tancat a la presó i després deixar-lo anar sense cap mena de càrrec, em sembla que és una situació que com a mínim s'hauria d'investigar i prendre mesures davant una veritat d'aquesta mena. Doncs resulta que ara és magistrada del Tribunal Suprem. Del Tribunal Suprem. No només no l'han censurada. És que, a més, l'han premiada, per l'amor de Déu. Si aquesta és la manera de funcionar, és evident que l'únic que pot passar és que aquells jutges que actuen, que cometen diguem que és una errada escarrafals com aquesta, no siguin requerimides, sinó que també són premiats. Així ho podem acabar. I quan m'he referit al Trump, he dit ben clar, el Trump va col·locar a 3 magistrats per vida al Tribunal Suprem. 3 magistrats ultraconservadors.
Però és el seu dret, Sergi.
Amb el tema del dret a l'avortament. I van obrir la veta perquè a tots els estats es pogués restringir.
La veda estava oberta per Carlos Güell, que havia fet un pet com una gla perquè era mentida.
6 setmanes, i encara ho tenen restringir només. Això és el que tenim.
10:03, canviem de qüestió. És llamina, continuar, però canviarem de qüestió. Més que res, perquè des de primera hora que estem avisant que volem fer una mica de consultori del temps, pel que fa avui a la Revetlla de Sant Joan amb el... Ai, Revetlla de Sant Joan.
Ja enyores la calor.
Exacte, enyoro la calor. La Revetlla de Cap d'Any amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
A veure, amb el primer avís...
Però s'assemblaria, jo, perdona, però sí, jo crec que un cert aire d'aquest festiu que els catalans que ens agrada. Doncs ens agrada la Revetlla i ens agrada el Cap d'Any.
Sí. El que no hi ha fogueres ni hi haurà calor, perquè avui deies que serà nit gèlida.
Gèlida, ja cal que fem foguera, si no quedarem congelats.
Aviam, tenim diverses consultes d'oients que volem comentar al voltant d'aquesta qüestió. Comencem per la Carme, de Granollers. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
On passarà la Revetlla, vostè?
Voldria demanar quin temps faria el Delta de l'Ebre.
Ah, doncs és un dels llocs on hi ha vist de fred per aquesta propera nit, perquè es colarà, l'aire fred entrarà per la vall de l'Ebre i arribarà fins prop del litoral. Estareu dintre de casa, no? No fareu una festa a l'aire lliure.
Sí. No, dintre casa.
Dins de casa no passarà res. Però mentre entreu i sortiu i aneu amunt i avall, caldrà anar molt ben abrigat, perquè la nit serà gèlida. Les temperatures poden baixar per sota dels 0 graus i, a més, sí, una mica més cap endintre de la Ribera d'Ebre, ja fins i tot hi haurà boira. Per tant, ben abrigats i ben endintre de casa.
Carme, moltíssimes gràcies.
Val, moltíssimes. A vosaltres.
Que vagi molt bé. 93-201 igualment. 93-201-7474, 93-201-7474. No sé si algú de vosaltres, Vicent, Anna, Sergi, Montserrat, voleu comentar. Voleu preguntar alguna qüestió de la Revetlla, els que la fareu tu, Anna, que tenies plan amb amics avui, o...
Bé, home, no, estarem a cobert, estarem dins de cases, sí, espero, però tràgicament ens haurem de sortir al carrer, sí, per desplaçar-nos, sí, però...
Mm. On estaràs, aquí a Barcelona?
A Barcelona, sí.
I a Barcelona, Tomàs?
Aquí estarem menys freds, aquí probablement la nit sigui... No, però de temperatura baixa, 4 o 6 graus, depèn de la zona de Barcelona. Per tant, allò d'anar a veure gent o anar de casa en casa, també direm sortir a mirar, carai. Mm. Quina nit tan freda, sí.
Hmm. 93-201-7474, 93-201-7474, consultes al voltant d'aquesta nit de Cap d'Any, aquesta Revetlla de Cap d'Any, veig la paradinha per dir-ho bé, al voltant del temps que farà, tot i que es avança que feia que farà fred.
I una de les coses que passarà serà aquesta boira gebradora. Ara ens enviaven unes imatges de Guissona, que es veia aquest neviscó, aquesta, que cau com si nevés, no? Mm. Fa com unes boletes de neu, seria la boira ploranera, però com que estan amb temperatura per sota dels 0 graus, doncs cauen com unes boletes de gel que sembla que estiguin avant, però és aquesta mateixa boira que deixa aquest producte, aquest neviscó, que és curiós, en castellà diuen cencellada d'això... Aquesta nit, atenció, precaució, perquè si es va a la carretera en tots aquests llocs on hi hagi boira, serà boira gebradora i molt probablement les carreteres estiguin molt relliscoses, molt amb gel en el mateix ferm. Per tant, precaució també si us moveu en cotxe aquesta propera nit, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, a l'interior de les Terres de l'Ebre, que podeu trobar doncs aquest gel a la carretera.
93-201-7474, Maria Rosa, de Canet de Mar, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno,
jo volia ser a Canet, més que res, perquè aniré a les campanades a la plaça del poble.
Ah.
Si m'haig de brigar molt o què.
Doncs la veritat és que jo crec que sí, eh? Fins i tot a Canet. És que, bé, serà més de matinada quan arribi l'aire fred a Canet o en tota la zona de la costa, però les campanades, tothom que aneu allò a les places dels pobles, és d'aquelles nits que cal portar guants, diria jo, eh?
Ah.
Si heu d'estar molta estona... El raïm menjat amb guants, no sé... Jo que el pelo, saps?
Bueno, jo
també
me'l
pelaré
abans.
Perquè pelar el raïm amb els guants això serà més complicat.
Sí.
Però aneu preparats. Per això és una nit que necessita preparació, perquè caldrà portar, si aneu a fora, cal portar el raïm pelat, perquè si no quedareu amb les mans congelades i, a més, com... El suc de raïm congelat és encara de ser més difícil de treure.
Ai, sí. Ai, diu l'Anna Grau. Ai. Maria Rosa, moltíssimes gràcies.
Bueno, moltes gràcies, un bon any.
Bona entrada d'any.
Un bon any, això mateix. Berta, de Girona, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Endavant.
Bon dia. Mira, que aquest cap de setmana, bueno, cap d'any anem a Madrid.
Ah. Yep.
A veure... Anem a Madrid, no sé si ho heu explicat abans o no, però no he pogut escoltar-ho.
No, de moment no n'hem parlat, de Madrid. No, endavant.
Vale. Doncs anem a passar el cap d'any a Madrid.
Sí.
Si farà fred.
Quines coses que feu, no plourà.
De fet, anem a veure el musical de Gris, i aprofitem, anem el dia abans, i així anem a...
Sí. Doncs això, a Madrid fa més fred que aquí, ja ho sabeu, això, eh?
Ja,
que s'ha de portar aquells abrics com amb peluts, aquells abrics peluts. Tindreu molt bon... Serà la nit, serà serena, serà molt freda, si aneu, però allà... Com es diu la plaça aquella que fan ells? Mm. Doncs allà, com que hi ha tanta gent...
Allò no hi aneu allà, és horrorós, eh?
No,
surts amb el cap empastifat, no precisament de xampany ni de cava català... Has d'arribar moltes hores abans i no te'n pots estar ple de guiris borratxos. No, això no fa per nosaltres.
Ja
comptem
que no arribarem.
No, sobretot allà no.
Però mentre us passegeu sí que haurà d'anar amb un abric molt gruixut. I després, però, demà serà un dia de radiant, un dia... La veritat és que els dies radiants a Madrid, aquests en fred, són molt bonics també de veure, amb un cel molt transparent.
Berta, que vagi molt bé per Madrid, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i bon any a tothom.
Igualment, gràcies. Molt bon any. Estem fent consultori amb el Tomàs Molina de Temps per la nit de Cap d'Any, 93-201-7474. Clàudia, de Molins de Rei, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs endavant.
Mira, no, nosaltres és que anem a passar el cap d'any a la Molina i després ens hi quedarem fins al cap de setmana i volia saber com ho tindrem, si tindrem bona neu, si nevarà, tot això.
No, nevar no us neva, però jo hi vaig estar ahir, que vaig anar això de la baixada de torxes, aquestes dels 25 aniversari d'Alp, d'aquesta unió de les dues estacions, de Masella i Molina, i la veritat és que estava, la neu estava molt bé, però que, són d'aquests anticiclons que, tot i que faci inversió tèrmica, com que a dalt també hi ha aire fred, la neu és bona, la neu està de molt bona qualitat, ja ho veureu, i a més en poden produir, i després de temps, fa un dia radiant, no, els, més enllà que
més,
radiant.
Més encara.
Més radiant. I és un cel blau, transparent, serà fantàstic. Ara, quan esteu a Baix de Cerdanya, jo hi anava a migdia, encara la temperatura estava amb 2-3 graus, o sigui que com, si et poses a la solana sí que pots arribar als 7-8 graus. Però allò quan vas una mica enclotat o no fa gaire, vaja, hi ha ombra, 2, 3, 4 graus. Per tant, aneu abrigadets.
Molt bé.
Clàudia, moltíssimes gràcies.
Adéu, bona sortida i entrada.
Adéu-siau, igualment. Sergi de Fraga, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Volia saber si la segallosa, la boira, se levantarà.
Avui no. Potser demà sí que s'aixequi. Demà potser es fa boira alta, però avui no, avui serà un dia d'aquests, i ja us dic, fins i tot serà gebradora i a la nit encara més. Per tant, precaució quan anem amunt i avall. Demà es pot dissipar una miqueta o almenys deixar alguna coseta, almenys més bona visibilitat, però després un altre cop demà passat, de cara a dijous, torna a posar-se espessa, almenys a primera hora del matí serà força espessa.
I temperatures?
Fred, molt de fred. Sí, serà boira gebradora, sí, quedareu per sota dels 0 graus.
Déu-n'hi-do.
Moltes gràcies. Bon any.
Igualment, bon Sergi, moltíssimes gràcies. I Núria, de Tàrrega, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
La meva consulta seria previsió per la setmana vinent a Madrid. Gràcies.
Merci, Núria.
És lluny, això, eh? Aquí també hi haurà canvis la setmana vinent, entre divendres, dissabte i després dilluns fins i tot podria nevar. O sigui, passa un front i això ens podria portar més alegries. I la setmana que ve a Madrid també els hi passa el frontet aquest. Entre diumenge i dilluns, no sé quin dia hi aneu, però entre diumenge i dilluns també acabarà plovent, però de resta ja no.
Dimecres, dijous és.
Això està molt lluny ja per mi.
Jo vaig el 2 o el 6 a Madrid.
Ah, mira, podeu quedar.
Està massa lluny. No tinc mapes tan lluny. Els mapes ens arriben una setmana. Una setmana vista, només. Sí. Però és molt maco Madrid a l'hivern, ja veuràs.
I tant. Núria, moltíssimes gràcies, també.
A vostès i bon any.
Que vagi molt bé, molt bon any. 93-201-7474, 93-201-7474. Tomàs, ara que parlaves d'una setmana, sé que fa de mal dir, però la nit de Reis, com pinta?
Canvi, sí, sí. Amb els mapes d'avui, ja veus, ja em costa, eh?
Ja.
Però jo crec que nevarà. Aquí no estarien... Els col·legues em miren raro, també, però
per què? Per què et miren raro?
Perquè no tots els mapes posen el mateix. I jo m'estic creient un i no sempre ens creiem tots els mateixos mapes de la mateixa, amb la mateixa fermesa d'això de creença. Però jo em crec aquest que farà plou... Farà més ruixats a Ponent i nevaria al Pirineu. Ara, hi ha mapes que només donen una miqueta de neu al Pirineu. Ja
una mica
però,
de neu.
Jo crec que sí, que plourà. Sí. Jo tinc demanat que plogui per Reis.
Aviam, més qüestions ara pel Tomàs Molina, més consultes. 93-201-7474. Anna d'Olot, bon dia.
Anna, bon dia. Olot, avui aquí a Olot hi viu una boira espessa. Encara hi és,
Sí.
I tot just, comença a despuntar una mica de sol... Però tardarà,
Sí. Bé, jo crec que avui el veureu, l'acabareu veient el sol a migdia, aquí a Olot, Tot i que la nit s'hi tornarà a posar una mica, Serà un altre cop una nit amb boira.
Era molt, molt i molt
espès
aquest matí.
I molt de fred, no?
Sí, bueno, jo encara no he sortit.
Encara no he sortit de casa.
És que no vegi el sol, no sortiré pas.
I bona prudència. Jo no dic que ningú... Que no aneu a festes a casa de tothom, però penseu en això. Quan sortiu, ja aneu preparats.
Moltes gràcies.
Bona entrada d'any.
Bon any, igualment. Moltíssimes gràcies, Anna, de debò, moltíssimes gràcies. Bé, doncs hem fet una mica de repàs, Tomàs, però vaja, el denominador comú és aquesta, la boira i el fred, bàsicament.
La boira i el fred, i l'alerta a la carretera, sobretot els que esteu a la... tots aquests que heu parlat de boira, alerta perquè la carretera estarà lliscant, serà allò... I si torneu, no bevem ja, no bevem.
Ja.
Però per si de cas, millor que aneu amb molta precaució.
Tomàs Molina, moltíssimes gràcies.
I bona entrada.
Adéu. Abraçada, igualment. Aviam, ben ràpidament, hem d'anar acabant, però demà farem resum de l'any aquí a Catalunya Ràdio, resum de l'any que han preparat l'Anna Alfonso, l'Àlex Giral i el Nil Via. Repassarem àmpliament què ha donat de si aquest 2024, però és imprescindible i inevitable preguntar al Vicent Sánchez, l'Anna Grau, el Sergi Sol i la Montserrat Nebrera en què us quedeu d'aquest 2024, doncs, informativament parlant, evidentment. Quin resum en faríeu? Anna.
Jo em quedo amb... A mi em preocupa molt el que està passant a Orient Mitjà i em quedo amb una certa incomprensió, molt certa incapacitat de potser d'analitzar-ho degudament, i espero que l'any que ve doncs, això pugui donar un tomb. És la qüestió que a mi més m'ha desassossegat d'aquest any.
Vicent?
Bueno, jo faré, per dir-ho així, més localisme i, evidentment, amb totes les repercussions i amb totes les implicacions i tot el procediment polític que hi ha hagut a l'entorn de la Dana. Em sembla increïble que gent que té una responsabilitat clara, evident, palmària en uns fets tan greus, amb 223 morts, puguen encara, avui mateix, anar per ahir pel món donant lliçons als altres de com s'han de fer les coses. Estem molt acostumats, moltes vegades, a criticar la política i a dir que això cada vegada va pitjor, però no som capaços ni d'imaginar realment com pot arribar a empitjorar la política. I si diem, i jo dic, que un president que no aprova pressuposts i que de sobte apareix com que ell pot passar de tot el que fins a aquell moment s'havien dit importants, i això és terrible, doncs imaginem-nos com una persona responsable directament per incapacitat política, per incapacitat administrativa de resoldre un problema com el que li va vindre al damunt, i després de tants morts i els resultats que s'han viscut i com ha continuat la tragèdia, va donant lliçons als altres de com s'han de fer les coses. Increïble, tant de bo en aquest sentit el 2025 sigui una mica més lleuger i més agradable.
Montse.
Sí, d'una banda, les coses que estaven dient els meus companys, clar, són objecte d'anàlisi i jo crec que causa de preocupació, en general, dir la incompetència per no cometre les errades de sempre i perquè incidim en els mateixos paranys, en les mateixes pedres, no? Per tant, una part negativa, però l'altra positiva, no? Que és una cosa més frívola, a té a veure amb això que ara deien alguns dels que preguntaven pel temps, no? I parlaven de gris, com la meva filla Rizzo, a gris. Recordar que després de passar per Madrid i Màlaga tornarà al Tívoli i que és una bona ocasió de que l'art ens dignifiqui, no? De que la música i que, per cert, un gris que està ple de catalans, perquè la major part de la gent que hi treballa en aquesta obra és l'art i la competència que molts artistes catalans tenen i que ha conquerit moltes places a Espanya, doncs que sigui la nota positiva, no? Una incompetència d'alguns i molta competència artística d'altres.
Sergi.
Sí, mira, jo ja, si em permets, quatre punts molt ràpids. Un, com l'Anna, coincideixo amb que em preocupa el que està passant a l'Orient Mitjà, i en particular aquesta, diguem, incessant massacre a Gaza, que ja tenim camí dels 50.000 morts. Em preocupa què pot passar, m'ha cridat molt l'atenció, veig aquí vivament les eleccions dels Estats Units i efectivament es va confirmar doncs, el que molts analistes ja apuntaven, que és que el Trump va guanyar. Veurem què és el que significa el nou mandat del Trump. Amb el Vicent coincideixo també que el tema de la Dana, per proximitat, diguem, és un dels afers dolorosos i a l'hora d'escassa exigència de responsabilitat que estem vivint. I finalment em faig un bon propòsit, que és seguir treballant, seguir col·laborant en què el català, que crec que és una llengua cada vegada més amenaçada, sigui una llengua que pugui diguem, viure algun dia hegemònicament al nostre país, perquè exactament és l'únic lloc on es parla el català.
Doncs demà a Catalunya Ràdio, durant tot el matí, aquest resum de l'any que han preparat l'Anna Alfonso, l'Àlex Giral i el Nil Via, amb resum de tot el que ha donat a si el 2024. Vicent Sánchez, Anna Grau, Sergi Sol, Montserrat Nebrera, moltíssimes gràcies per venir a l'última tertúlia del matí de Catalunya Ràdio el 2024. Que tingueu molt bona entrada d'any i molt bon 2025.
Gràcies, igualment.
Moltes gràcies, ni que sigui
gràcies.
A Madrid.
Gràcies. Bon any a tots i a totes.
Vinga, adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
I tu, ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per Nadal, demana un extra d'il·lusió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull. A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparelcambio.com. IDAE, govern d'Espanya.
De Goll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia acció tan dolenta que es pot tornar a demostrar. I la resposta era reprovable. El mal sempre és reprovable. I provar, en B baixa, una cosa implica demostrar-la. 391 dels 774 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 17 punts per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la lletera de Camp Llong, Jordi Nogués López. I avui també ens heu dit reprovació, reprovable amb B alta o detestable. Si no veieu el Frederic, desitgeu-li bon any nou.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara a Carrefour i Carrefour.es, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40%. Tan sols fins al 7 de gener. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Missió Super 3, en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda. Ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals. La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la Torre
no.
Quart.
No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio. La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta.
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats seleccionen la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya
sí.
Ràdio.
TV3.
A Catalunya Ràdio.
Ho fareu bé, com anirà?
Sí, ho farem bé.
Farem perfecte.
Ara ve Nadal.
Per un 2025 ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, 5-6 minuts. De fet, ja arribarem a 10:45. Moment de parlar d'economia al matí de Catalunya Ràdio amb l'economista Santiago Niño Becerra. Professor Niño Becerra, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, bon dia.
Avui ens volíem fixar en la qüestió dels plans de pensions, sobretot en la conveniència o no de rescatar abans d'hora les aportacions que hi hem fet i quin ventall d'opcions tenim per fer-ho en cas que decidim. Bàsicament perquè amb la reforma dels plans de pensions del 2014, a partir de demà mateix, serà possible rescatar un pla de pensions sense haver d'esperar un supòsit especial, com la jubilació, com la invalidesa, com un atur o el que sigui. Només caldrà que hagin passat més de 10 anys des que es van fer les aportacions al pla. Així que, per començar, professor, expliquem breument què és un pla de pensions i què el fa diferent, per exemple, d'un pla de jubilació.
Bueno, un pla de jubilació és un producte que està regulat per la llei d'assegurances. És un producte que no és financer, és un producte d'assegurança que es podria assimilar al que és... No és exactament això, però perquè ens fem una idea, una assegurança de vida. És a dir, es contracta amb una companyia d'assegurances, torno a dir, companyia d'assegurances, un pla de jubilació, es fan unes aportacions, aquestes aportacions, evidentment, tenen una rendibilitat. Per aquesta rendibilitat no s'ha de tributar fins que arriba al venciment, dic venciment, és a dir, no és que es retiri, sinó que vens, i a partir d'aquí s'obté una possibilitat que, segons s'ha pactat, que és obtenir el capital de cop, o bé una renta vitalícia. És a dir, fixi's que he utilitzat tota l'estona conceptes d'assegurança.
Sí, sí.
És possible rescatar-ho abans, si ho contempla el pla, amb les penalitzacions, evidentment, que hi hauran, etc.
I amb aquest canvi de... Ah, perdó, digui.
I el pla de pensions és un producte que és financer, està regulat per una llei financera, per lleis financeres, que ha d'estar connectat amb un banc o amb una societat financera i que té una regulació fiscal que és molt concreta. És a dir, l'aportació màxima que es pot fer anualment és de 1.500 euros, o bé el 30% de la base imponible si és més baixa de 22.000 euros anuals. Com vostè ha apuntat al començament, arrel d'aquesta... d'aquest canvi de llei es pot rescatar abans, i evidentment això dependrà o no de les possibilitats de cada persona, o de del que decideixi cada persona. També
de les possibilitats de pensions, perdó, que el talli, dic de les possibilitats per aquesta penalització que s'ha d'abonar, diguem-ne, entenc, no? O no?
Sí, exacte, sí. També, com i això també està contemplat en el pla de pensions, pots fer al final del venciment, si no hi ha rescat, pot ser una renda mensual, trimestral, etc, o aconseguir el capital de cop. El gran problema que té el pla de pensions és que els rendiments que obtens o que s'obtenen o bé quan es rescata o bé quan arriba el venciment és que són rendiments del treball, i poden arribar a tributar fins al 47% la base de cada persona, perquè s'afegeixen al... Hi ha un escalat, s'afegeixen als ingressos de la persona. És a dir, quan una persona té un pla de pensions, el primer de tot, una persona ha d'escollir si fa un pla de jubilació o un pla de pensions. Una vegada té clar això, segons ho hem comentat, ha de tenir, i no vol rescatar el pla de pensions, ha de tenir en compte si vol una renda mensual o periòdica, etc, o recaptar tot el capital. Si vostè està pensant en fer-me la pregunta de que què és millor, en la majoria dels casos és millor una renda periòdica, en lloc de rescatar tot el capital.
En lloc de cobrar-ho tot de cop, diguem-ne.
Exacte. Perquè es pot diferir i es pot periodificar el pagament d'impostos.
Ah. O sigui, ja no és només per garantir-te uns ingressos més o menys regulars, sinó pels impostos, també,
Sí, exacte.
I vostè ara mateix deia el pla de pensions i el pla de jubilació. Una persona, sí, el primer que ha de fer és decidir quin és un i quin és l'altre, no? O quin s'estima més. N'hi ha alguna d'aquestes opcions que sigui millor per un col·lectiu que per un altre? Per una persona amb uns ingressos o persona amb un teixit socioeconòmic diferent? O depèn una mica de la voluntat de cadascú?
Home, en termes generals, el que passa és que, clar, parlar en aquest sentit és molt ampli, no? Però yeah, en principi i amb caràcter general, persones amb rendes altes és més lògic que vagin al pla de jubilació, i persones de rendes més baixes poden anar, o és més lògic que vagin al pla de pensions. El que passa és que, clar, és cert que una persona de renda alta pot tenir un pla de pensions i a la vegada un pla de jubilació. És a dir, no estan barallats un amb un altre.
Ja. En qualsevol cas, el que dèiem, com deia vostè, professor, la novetat d'aquest 2025 és ja no cal esperar la jubilació o complir algun dels supòsits excepcionals per rescatar els diners que hi tenim. Si ho he entès bé, el que deia és, en cas que s'hagi de fer això, millor fer-ho en diferit, mensualment, per un tema d'impostos.
Sí, aquest tipus de regles o aquest tipus de normes no són vàlides en el 100% dels casos. És a dir, si la persona té altre tipus de renda, perquè una persona pot tenir moltes rentes, no? Que tingui, a més, propietats en lloguer, propietats immobiliàries en lloguer... És a dir, depenent del seu mix de renda, és possible que li surti més a compte una altra cosa, però en principi, és millor una renda diferida.
Mm. Es pot recuperar tot?
Bueno, tot en funció del que diu aquesta llei, no, sí, són 10 anys.
10 anys són, eh?
Sí, són els darrers 10 anys. És a dir, que el 2025 es podrà recuperar a partir del 2015. Mm. El 2026 a partir del 2016. Etcètera, etcètera. És a dir, la gran avantatge és que s'han tret les limitacions que hi havia per al rescat. Mm. Tenim una mica de temps.
Sí, tant i tant, endavant.
Jo crec que, sota el meu punt de vista, és un error que els plans de pensions tributin com si fossin rendiments del treball. Mm. És a dir, jo estic d'acord... És a dir, ara vostè em dirà, bueno, però vostè està fent una crítica al sistema fiscal. Sí, l'estic fent. És a dir, jo trobaria lògic que els interessos que ha generat, els rendiments, tributessin. Això seria molt lògic. Mm. Per rendes de capital. Mm. Totalment d'acord. Però si una persona del seu salari ja fa una aportació al pla de pensions per aquests diners, d'alguna forma ja tributat.
Clar.
És a dir, és cert que minusvalora la part d'ingressos mensuals, és cert, però totes les retencions que li han fet ha sigut per al total, en principi, no? Mm. És a dir, jo crec que, sota el punt de vista, es tindria de revisar la tributació dels plans de pensions.
És a dir, que si ho entenc bé, clar, jo cobro uns diners, jo tinc un sou, i jo per aquest sou tributo. Si agafo aquests diners i els poso al pla de pensions, vostè el que diu és injust que per aquests pla de pensions, quan jo els cobri, diguem-ne, quan em tornin, torni a tributar com un rendiment del treball, no?
Sí. És a dir, vostè cada any, és a dir, la seva base imponible quedarà reduïda a 1.500 euros. Mm. Però les retencions que vostè li han fet, si són superiors al que a vostè li toca pagar, hi ha una per una part, ha tributat més del que li corresponia. Mm. I llavors, clar, quan rescata el pla de pensions, això no es té en compte. Mm. Jo, sota el punt de vista, i més ara que Hisenda té absolutament tot registrat, al cèntim. Mm.
Però les aportacions que hi fem als plans de pensions no les deduïm de la declaració de la renda?
Sí, sí, sí. Mm. Sí, els 1.500 euros aquests.
Aquests que deia, d'acord.
Com a màxim són 1.500 euros anuals. Mm. El que passa és que, com li comentava, a una persona li fan retencions mensuals. Mm. És a dir, si aquestes retencions superen, si aquestes retencions estan per sota de que la persona li toca tributar, no hi ha problema, perquè la persona ja tributa de més. Però si estan per sobre, és a dir, si Hisenda li ha de retornar diners, és a dir, a ell li han retingut per un import que encara que després s'estigui deduint els 1.500 euros, ja ha tributat. I quan arriba el rescat del pla, torna a pagar.
Clar. A banda d'això, a banda de la qüestió d'impostos, que el que diu té tot el sentit del món, professor, hi ha altres coses que hem de tenir en compte abans de decidir si optem per rescatar el pla de pensions?
Per rescatar de cop, no? Vostè vol dir,
per
no?
Exemple, sí, per exemple.
Home, jo crec que deixant de banda situacions, diguem-ne, molt, molt estereotipades, com vostè ha apuntat abans, atur, sí, malaltia, etc. Jo crec que una persona s'ha de pensar molt per dues raons. És a dir, rescato per anar-me de viatge. Ojo.
Ah.
Ojo per dos motius. Primer, perquè tu has de tenir en compte que pagaràs uns impostos. És a dir, això ho has de considerar. I en segon lloc, el cost d'oportunitat de fer-ho ara és possible que després et penedeixis quan sigui més endavant. És a dir, quan una persona posa en marxa un pla de pensions o un pla de jubilació, en principi és igual, eh? És a dir, s'ha de considerar com un estalvi. Un estalvi per a un futur. És a dir, perquè si una persona el que vol estalviar són 10 anys, dic 10 anys perquè és el temps que ara es pot rescatar el pla.
Sí, sí, sí.
Si una persona vol estalviar 10 anys, hi ha altres productes amb els que es pot fer això. Però si una persona posa en marxa un pla de pensions, un pla de jubilació, jo crec que ha de pensar a llarg termini. I a llarg termini, evidentment, s'ho ha pensat dues vegades abans de rescatar, a no ser, torno a dir, que hi hagi un fet que és realment greu, que sigui necessari.
És a dir, ens hem d'imaginar com una guardiola que no hauríem de tocar fins al final del procés, diguem-ne.
Pues
no? Final...
una cosa així, sí.
Deia que hi ha altres opcions, de tota manera? És a dir, per si volem algun tipus d'estalvi d'aquestes característiques?
Sí, per exemple, hi ha inversions en fons d'inversió de renta fixa, molt sòlides, garantides, és a dir, hi ha altres tipus de productes. Però aquest estem pensant en estalvi pur. És veritat que abans, quan no hi havia la limitació aquesta dels 1.500 euros, és veritat que, i ara vostè riurà el que li comentaré ara, fins que no recordo exactament l'any que es va posar en marxa aquesta limitació, el 90% de les aplicacions a plans de pensions es feien al desembre. Per què? Sí, perquè normalment aquest era un producte que utilitzaven rendes mitges, altes i altes. Què feien? El desembre, el seu gestor li feia una simulació del que, segons els seus guanys, pagaria l'any vinent. I llavors li calculava al gestor l'aportació que tindria de fer per minusvalorar dins de la llei, evidentment, la màxima quantitat possible d'impostos. I a més és molt curiós això, no? Que el 90%, això estava estudiat, el 90% de les aportacions als fons de pensions es feien al desembre. No era allò d'una aportació mensual i tal, no, això era marginal.
Estem parlant amb el professor Santiago Niño Becerra d'aquest canvi legal pel que fa als plans de pensions. Professor, ja que el tenim aquí, ahir parlàvem molt a la tertúlia, avui que hi ha el sorteig de la grossa de cap d'any.
Sí.
Ahir parlàvem molt de la loteria, que sovint un dels tòpics és que la Generalitat, o l'Estat sobretot, en el cas de la grossa de Nadal, que l'Estat sempre fa un negoci rodó amb això, que com passa amb moltes altres coses, i perdó per la comparació, la banca sempre guanya, que l'Estat li va bé. Això és així?
Bueno, a veure, l'origen de la loteria és aquest, és a dir, la loteria es va posar en marxa el 1812 per que l'Estat tingués una aportació de fons com si fos un impost. De fet, la loteria, en moltes vegades, la loteria ha sigut definida com a l'impost dels pobres.
Sí, és veritat.
El que passa és que avui dia, modernament, jo de la grossa desconec el percentatge, però a la loteria de Nadal, per exemple, el 70% de la recaptació són premis, són per premis, i el 30% són per a l'Estat una vegada deduït les despeses de posar en marxa el procés de la loteria. És veritat que ara els premis de loteria tributen, amb la qual també això és un guany per l'Estat. És a dir, però un negoci... Home, un negoci sí, evidentment, és. Màxim tenint en compte són uns diners, aquest 30% menys les despeses, que són nets. El que passa és que, si no recordo malament, el passat Nadal es van vendre, si no recordo malament, 340 milions d'euros les persones, van comprar 340 milions d'euros en loteria. No estem parlant tampoc de... Si el 70% són per premis, no estem parlant tampoc d'unes quantitats salvatges de diners.
Professor Ñeno Becerra, una vegada més, moltíssimes gràcies. Bona entrada d'any, com estem dient avui tot el dia.
Bueno, pues igualment. I molta paciència el 2025.
Paciència, eh?
Sí, perquè serà un any complicat.
Vaja.
Sí.
Bueno, i vam parlar l'altre dia amb els preus alts i aquestes històries, no?
Exacte.
Sí. N'anirem parlant. Professor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès. Bon dia.
I després de parlar d'economia amb aquesta paciència que ens recomanava el professor Ñeno Becerra, a aquesta hora, com sempre, donem veu a una bona causa. Avui, en nom d'Amnistia Internacional, saludem la cantant Meritxell Neddermann. Meritxell, bon dia.
Bon dia, Frederic. Les autoritats iranianes podrien executar en qualsevol moment Berisheh Moradi, defensora dels drets humans de la minoria kurda. La van condemnar a mort després d'un judici injust basant-se en confessions obtingudes sota tortura. El temps s'esgota. Moradi ha estat torturada, sotmesa a aïllament i castigada per protestar pacíficament contra les execucions a la presó. Això ha empitjorat la seva salut i se li nega atenció mèdica adequada. Aquest tracte brutal busca silenciar la seva lluita per la justícia i la llibertat. Des d'Amnistia Internacional exigeixen a les autoritats iranianes que anul·lin la sentència de mort de Berisheh Moradi. Actuem!
Amnistia Internacional. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
012, la millor resposta.
Has vist el Biel? Des que es va fer de cultura jove no para mai per casa.
Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més, al millor preu.
Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb descomptes màgics, com ara un raspall de dents elèctric Oral-B Brown IO 9S per 199 euros. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés. A la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
L'arribada del doctor Martin va ser força accidentada. I els primers casos que va atendre, també. El doctor Martin, cada tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després...
Tot és un malentès. Vull parlar ara mateix amb l'inspector Wellington.
La senyoreta Scarlett i el duc es dedicaran cada tarda a resoldre crims victorians per tot Londres.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Benvingós.
Benvingat.
Benvingosa.
Benvingata.
Si vols un gos o un gat, adopta. T'esperem al centre d'acollida d'animals de companyia. Informa-te'n a barcelona.cat/adopta. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
Parlant de televisió amb la Mariola Cubells. Mariola, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Frederic. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Fenomenal.
I en Toni García Ramon, què tal, Toni? De què rius?
No, ric, perquè la Mariola sempre està fenomenal.
Bueno, però està bé, això.
Moltes vegades que m'aixec i penso...
Tu no entens la ironia o què? O què? Tu no entens la ironia.
Sí, ja ho sé, Mariola, si ets com jo...
S'ha de dir fenomenal.
Que aniria per llocs... S'ha de dir fenomenal. Aniries per llocs calant foc als arbres de Nadal, si ja ho sé.
I tu també, o no?
Jo també, ara.
Sí.
Hombre,
fenomenal. Mai he estat millor.
Doncs escolta...
I tu, Frederic, i tu,
jo sóc menys hater del Nadal del que, del que tinc fama, eh? Jo no sóc gaire. No.
Perquè no estàs aquí a l'estudi, però porto un gorro de Papà Noel.
Exacte. Bueno, I allò del reno.
Tu dels renos.
I del reno. Sí. No, això no!
No, Frede, per favor.
No ha sigut jo, això. No ha sigut jo. No ha sigut jo.
No, això, és el, això sí que no,
això és el Marc,
sí que no.
El Marc, que escolta.
El Marc Cuidado, eh?
El Marc Cuidado, exacte.
Mira, vaig a contar-vos una cosa. Jo, quan la meva filla era xicoteta, i sa cançó, abans de... O sea, vull dir, quan nosaltres érem xicotets, afortunadament, no estava en les nostres vides.
Sí, afortunadament.
I un dia, la meva filla va arribar de l'escola, estem a casa i comença a cantar això.
Vaja.
Vale? I jo dic, això què és?
Què fas?
Sí. I vaig començar a veure que s'estava posant de moda i tal, i no sé què, no sé quantos. Per favor, em va taladrar el cervell durant diverses temporades.
Sí.
Basta. Llavors ja està.
Gràcies.
Havia desaparegut de la meva vida i se cansó, afortunadament, quan la meva filla es va fer gran.
Doncs mira, aquest
bueno,
any... Aquest
i ara ve Bisbal...
No vols
i...
caldo...
Bueno, i després em va fer gràcia que diguera no, l'he portat jo. Perdona, no.
Perdona, no,
no. Bisbal, no, no l'has portat tu. No l'has portat tu, perquè jo ja vaig tindre el meu trauma fa 10 anys, saps?
Exacte.
Bueno, fin, anem al tema.
Anem al tema, que és el compte enrere que s'ha accelerat per la nit de Cap d'Any. Aquesta sí que hi estic més a favor, eh?
Hombre, final countdown!
Aviam, ho teniu a punt tots per aquesta nit o no?
Sí, home,
la vella, i aquestes
coses?
Sí, home,
i tant. Sí, sí, tenim
mira,
tot a punt.
Jo veig les campanades sempre per de formació professional, però és que, de més, enguany he de fer, companys, he de fer la crònica en el Parc del
País. No,
sí, un horror, un horror.
I ara, bueno, com, no. O sigui, gravaràs dos i veuràs una, com faràs?
No, jo faig, faig zapping i ja està, és a dir, vas veient. Però bueno...
I el raïm, no podràs fer raïm? No podràs fer raïm?
Jo, és que no...
No ho fas mai? Molt,
no, exacte. Vaig a deixar-ho així. Sí. Bueno, la cosa és, jo he de dir-vos una cosa, Toni, jo no sé si estaràs d'acord, però jo feia molt de temps que no tenia curiositat.
Sí,
per sentar-me davant de la tele a veure algo. I enguany tinc curiositat, perquè vull veure què fa la parella estrella de la nit, que serà Broncano i Lala Chus. Tinc curiositat, és a dir, em fa gràcia veure uns personatges tan insòlids presentant unes campanades, que crec que és un encert per a Televisió Espanyola, pressupost, perquè són els personatges de la temporada, i m'he adonat d'això, de que de sobte estic com, ah, mira, doncs vaig a veure, perquè, clar, les campanades ja sabem tots, no?, què faran, no, com faran, etcètera.
Jo crec que hi ha una cosa aquí, és que si a principi d'any haguéssim dit que presentaria les campanades de Televisió Espanyola, Broncano i la Lachús, ens haguessin tancat els dos a un psiquiàtric.
Exacte.
Totalment.
O sigui, per mi...
I fins i tot quan es va anunciar, quan ja van començar, és a dir, jo, la primera setmana, tal, quan, si t'hagueren dit això, t'hagueren... Exactament, ja, però
que
què
res,
dieu, no?
Que res. A mi em sembla un encert, crec que Televisió Espanyola aquest any ha donat en el clau, que és una cosa difícil, i sí que és veritat que jo tinc molta curiositat per veure què farà Televisió Espanyola amb aquests dos personatges fent les campanades, que és la cosa més anquilosada i més que es posa al món.
Exactament, exactament. Saps? Per dir, això són personatges tan insòlids,
per perquè...
A més, és que sabeu què passa? Que estem acostumats també a veure... A voltes s'han intentat històries d'aquests personatges que no són molt convencionals o
correcte,
molt tradicionals, però sempre fan un guió tradicional, no? I a banda del moment concret de del raïm, perquè és evident que això no podem...
Sí, això no pot canviar.
No, claro, i a més, si diguem, si feren experiments ahir, pues no, perquè tu...
Diguem-ne que et rebenten.
N'hi ha hagut, hombre, anys d'experiments...
Si una pobra es va equivocar les campanades i encara li estan recordant, imagina't què passaria.
Perquè és un moment molt seriós per a moltíssima gent. És
sí.
S'ho pren com si fora, si no em prenc el raïm bé, l'any se n'anirà la merda.
Després va tot malament igual, i l'any següent tornes a fer el mateix.
I al revés. I al revés. Els dies que te'ls has menjat i l'any ha sigut regolint, penses, ara no sé ben bé què he de fer jo aquest any. Si anar a la contra, tornar-hi o què passa?
Aquest any passaré.
Però a banda d'això, lo de més era una miqueta el mateix. És evident que jo crec, la meva aposta, anem a fer una porra, la meva aposta és que ells guanyaran en audiència. La segona, per supost, serà el famós vestit de la Pedrocha. A més, sabeu que enguany ella s'ha jugat ara la base esta de dir que està embarassada, que esta nit ho veurem, suposo que ho explicarà millor, no?, perquè ho ha anunciat en les seues xarxes, amb un vídeo amb el seu marit, amb David Muñoz, i això, diguem, David, perdón. David.
No vull contestar el pobre David.
No, per favor, David. I esa serà la segona opció. I heu de patir vosaltres també ara perquè companys en Telecinco a Blanca Romero li han perdut el vestit.
No.
Què dius, ara?
Perquè va a Canàries, ho fan des de Canàries, ella i John Aramendi. Sé que esta és una informació que necessitàveu. I que sapigueu que això, que ha patit
és
un poc de temps.
Perquè... Sempre ho he dit, la comunicació entre les illes i el continent està mal estructurada. I passen aquestes coses.
Sí, no sé.
Intenta enviar un paquet a qualsevol lloc a les Canàries. Espera.
Ja ho sé jo.
Exacte. Li han perdut el vestit, ella s'ha trobat ara allí a Canàries, no sé com estarà en aquest moment, suposo que buscant un vestit.
Porta despullada 3 dies o així.
No, perquè és el vestit per a la nit. Perquè lo de més, encara que li hagin perdut la maleta, després tu vas a qualsevol botiga i te compres, però clar, el vestit de la nit no.
Clar.
Llavors, això és un patiment. Yeah. Perdoneu-me,
I a TV3? A TV3 hi ha la Laura Escanes i el Miqui.
No seria que li hagués perdut el propi Jorge Javier Vázquez. Mira que et dic. S'ha encarregat de perdre el vestit.
Pues mira, jo en lo de TV3 crec que a mi esta parella també ja és la tercera vegada crec que ho fan, i sempre són els primers perquè, els catalans sempre veieu TV3 el dia de
Cap d'Any. És veritat que tenim una tele molt robusta en aquest sentit,
i mirem
TV3 per defecte. Això és
per defecte, és a dir, en les fites importants, vosaltres aneu sempre a TV3, no com nosaltres els valencians, que és l'última opció, la nostra televisió autonòmica.
Tampoc m'estranya gaire, Mariola.
Exactament. Llavors, Miqui Núñez i Laura Escanes, jo crec que enguany l'únic públic que pot anar-se'n d'ells és el de Broncano i la Lachus. És a dir, l'únic públic possible per a llevar-li uns punts de xare serà Broncano i perquè penseu que la revuelta en Catalunya també pega fort. Llavors, jo crec que això sí que serà, però sí que crec que continuaran sent. La meva aposta és que ells seran a Catalunya la primera opció, molt pegada a la de Broncano. Broncano i la Lachus arrasaran, la segona opció serà la Pedroche i després quedaran tots els demés, que jo sempre em fa gràcia les altres apostes, no? La Sexta, Cristina Pardo i Dani Mateo, esa estranya parella que no he entès mai, també us ho dic. Sí. I després Telecinco,
també
Blanca
crec,
Romero...
També crec, Mariola,
i...
que hi ha certa consciència en el cas d'aquesta parella, Cristina Pardo i Dani Mateo, que no es mira ningú.
Yeah.
Hombre, per supost. Sí,
llavors,
sí, tenen...
Pots posar un ninot, saps què vull dir, i uns auriculars?
Parlant de ninot, jo és que a mi el que em fascina també són els canals més petitons, a veure què fan les campanades. Jo recordo fa uns anys, amb una revetlla de Cap d'Any a casa meva, que va haver-hi una proposta de posar les campanades de Clan perquè les feia Pocoyo.
Hombre.
Què dius?
I jo era
què
molt,
dius?
Jo era molt,
penseu que va tenir audiència.
Jo era molt partidari i vaig ser
pioner.
No em van deixar.
Vull dir, me n'acabe d'enterar. I m'encantaria.
També diré que no tinc la prova que això fos així.
Estaves a casa teva?
Sí.
Pues jo m'acabe d'enterar d'aquesta proposta. Ja.
Però jo vaig veure els diaris, és a dir, quan vaig veure els diaris, a veure qui fa campanades. I vaig veure el clan, no sé què, Pocoyo. I dic, home, dic, hem de posar les campanades de Pocoyo, no?
Jo això no ho sabia. Jo això no ho sabia.
Ho buscarem. Ara igual.
La teva família és molt intolerant.
No, els amics.
Bueno, doncs no sé, els amics, malament, però jo et dic una cosa.
Va haver-hi fragmentació de vot. És igual.
A casa teva hi ha fredicràcia.
Que vol dir que... Tu copiaré això.
Que a casa teva a qualsevol aparell.
Escolteu una cosa, de tota manera, el que diu Toni de posar-es aquí, posar-es, sí, però les cadenes, això és molt important, les cadenes tenen claríssim que no han de deixar buit ese moment televisiu.
Ho han de fer.
No?
Sí.
Ho han de fer, és una obligació, perquè és molt important, de veres que és molt important ese moment televisivament parlant.
No, és que a més surtis a un zapping, clar. Ja et va bé, no sé si m'explico.
No, i a més, parlant de zapping, com que s'ha comentat molt, en el cas del Broncano i la Lala Chus, sobretot els insults que ha rebut la Lala Chus pel seu aspecte físic, als quals ella s'hi va adreçada a la a revuelta.
Simplemente decir que no hay ni habrá nadie en el santo mundo y en el universo que pueda quitarme ni un mínimo de ilusión y de que no me merezca estar con este caballero presentando las campanadas en televisión.
L'ambient revuelta. Sí.
La claca.
Total. I sabeu què passa? Bueno, a mi m'encanta com se ho apres ella, m'encanta com va dir lo de, bueno, que m'estan llamando gorda, tota al·lucinada, no? Sí. I hi ha una cosa que em sorprèn molt de tot això, i és gent que ha fet tota la seva tasca professional, com ella, com tants, no?, en lo que serien els marxes, no?, lo underground, la vanguardia, lo iconoclasta, lo que no és convencional, que és de veres que després els hi fa una il·lusió brutal anar al mainstream, no?
Sí, sí, és
una cosa... És una cosa que a mi sempre m'ha sobtat. Ja em va passar, per exemple, amb lo de Laura Escanes, no?, que és una, bueno, que està, que ella fa, ha fet sempre la seva tasca a banda de, no? En el moment en què els hi diuen, venga, va, anem a per totes, tal, Broncano seria també un exemple, no? I això em fa reflexionar de que a l'hora de la veritat, sí, molta història de, no, bueno, nosaltres anem fent en lo que no està, no espera a tots i demés, però en quan poden clavar...
Quan els converteixen en membres del club, no? És allò de...
Exactament, no? Exactament. Ningú diu... No, jo em quede on estic. No sé, pensava en lo d'Ibai en les campanades, també, no? Què va fer ell? L'aposta aquella de portar a Ani Gartiburu i a Ramon García com l'exemple claríssim de lo mainstream al seu territori, no? Perquè era com... Hi ha una certa fascinació sobre ese món, no? I a mi això... Em fa pensar que no està clar, que se puga viure sempre als marges.
No, que jo crec que el gran mèrit de Broncano precisament és haver aconseguit portar tot aquest univers personal que va crear la Resistència a Movistar Plus a Televisió Espanyola, que era una cosa que tu i jo, Mariola, vam parlar molt sobre si ell seria capaç d'adequar la seva proposta, i al final és la proposta la que s'ha adequat a ell.
I tant.
És a dir, ell ha seguit fent el mateix programa, segurament amb retocs aquí i allà.
Una miqueta més
mainstream.
Sí, exacte.
Però no, ha aconseguit que no el doblegui el fet d'estar treballant a Televisió Espanyola, que em sembla el gran mèrit de Broncano. Jo, que no sóc fan de Broncano, crec que això se li ha de reconèixer.
Per què no és fan de Broncano?
Perquè em sembla que no m'agrada el que fa, no, crec que és un mal entrevistador, que té 4 acudits, no em fa gràcia, però clar, si haig d'escollir entre Pablo Motos...
Ja.
I Broncano, però també, si m'havies d'escollir entre un test amb margarites i Pablo Motos, escolliria
un test
de margarites.
Clar, o un ficus mort. Entre Pablo Motos i un ficus mort, escolliria un ficus mort.
Per això de no saber entrevistar, és a dir, recordo que en els seus principis a l'André Buenafuente també se li deia el mateix, no? És a dir, que no entrevistava del tot bé i tot això.
Sí, però
és irrellevant, no?
Però és que en Broncano, Toni, però és que en la revuelta és completament irrellevant les entrevistes.
El contingut
de l'entrevista és completament irrelevant.
Això està bé, Mariola, però sempre hi ha d'haver-hi almenys un parell de preguntes que tinguin sentit.
Yeah.
Perquè
no,
si no...
Això no ho trobaràs.
Bueno, no, per això em queixo. Jo crec que, sí, sí. No, jo crec que aquestes coses... L'Andreu va tenir, jo crec que en un moment donat, el coratge ell mateix a dir, escolta, això no m'ho
cases. És veritat que ho deies. Sí,
i ell ho deia. Sí, sí. Jo crec que ha millorat un colló a l'Andreu fent entrevistes. I sí, també sí. És veritat que va... que tenia gent que l'ajudava al final. I, hòsties,
per cert,
tio...
companys, que no se m'oblide recomanar, si no l'heu vist, recupereu-lo, el monòleg,
el monòleg
no, més, el tercer any d'Andreu Buenafuente, era és estupendo.
Sí, és molt bo, és molt bo, segueix sent molt bo.
Tot... supervalent en fin, en les seues bromes. M'encanta que ell vagi més enllà de lo blanc o de lo convencional. Mm. I olé per ell, olé per TV3 per clavar això dins de la seua programació. Que
sí,
va
que
anar...
s'està convertint en un clàssic de Nadal, gairebé.
Doncs molt bé.
De la programació de nadalenca, vull dir. Sí, sí.
A mi em sembla collonut. Crec que l'Andreu és un actiu d'aquest país i de la tele,
total,
i de la tele d'aquest país, el que ha fet el millor late que s'ha fet mai en aquest país, i llavors estic molt content que li vagi bé i que segueixi fent coses.
I a més va anar fenomenal d'audiència, que està molt bé. Sí, sí, sí.
Doncs Toni García Ramon, Mariola Cubells, que vagi molt bé l'entrada d'any.
Molt feliç any, especialment als valencians, Mariola.
Això mateix.
Dona moltes abraçades i petons per allà.
Moltes gràcies.
Absolutament. Ànims avui amb el zàping fent campanades.
Sí, jo no veuré cap tele avui perquè tinc un sopar.
Ah, sí?
Sí.
I les campanades què fareu?
Les campanades es fa...
Vaig a casa el Quim Díaz, el del bar Mut, i surt ell a fora amb una paella i fa les campanades.
Un clàssic.
És conya, això. És un clàssic.
Vinga, fins l'any que ve.
Vinga,
adéu, feliç any, adéu. Bon any.